Doncs començarem, gràcies a tots per ser aquí. Avui és la tercera d'aquest cicle de xerrades, d'aquestes tertúlies al celler, que s'impulsen des de la llibreria La Cultural, des de Vinzeum, amb la col·laboració de la Biblioteca Torres i Bages i també, doncs, evidentment, amb la participació de Ràdio Vilafranca, que ens encarreguem una mica doncs, de conduir aquestes tertúlies. Recordar que l'estem enregistrant, que la passarem el dijous, la podreu escoltar doncs, en diferit. I a tots els que esteu aquí, com deia, gràcies per haver vingut. I us recordo també que aproximadament, quan portem uns 45 minuts de tertúlia, mirarem d'obrir un torn de preguntes. Si algú vol parlar amb la Vanessa Freixa, doncs ho podrà fer, preguntar-li, comentar-li el que sigui. I a partir d'aquí doncs, acabaríem la idea doncs, amb una horeta de conversa al voltant d'aquest llibre de ruralismes, la lluita per una vida millor, és el subtítol d'aquest llibre. Jo li comentava a la Vanessa, no farem una entrevista perquè no em sembla que toqui ni que sigui el moment, seria més aviat una conversa el que volem fer al voltant d'aquesta idea, no? D'aquesta enfocar la vida d'una manera diferent, que és una mica el que expliques en el llibre. Jo haig de reconèixer que quan em van proposar, no?, de dir, escolta'm, llegeix el llibre i després en parlem, la idea em va agradar, perquè venim en un moment en què també a la nostra comarca aquesta mirada cap a la terra, cap al camp, no?, cap a una manera de repensar el nostre dia a dia, em sembla que també és interessant. Ens trobem en un moment, al Penedès també, en què ja fa temps hi ha diverses amenaces sobre la taula, no?, d'ofertes que poden resultar més atractives, en aquest cas per la pagesia. Tu parles molt de ramaderia en el teu llibre, perquè és la part que et toca, no?, però aquí també hem tingut, doncs, primer va ser tot el tema de la logística que planava força, ara són les energies renovables, línies d'alta tensió, parcs eòlics, parcs fotovoltaics, els que sembla doncs, que estan en aquesta situació de posar una mica en perill el que és el nostre paisatge, no?, i que amenacen una pagesia sovint esgotada, moltes vegades també un sector envellit i que pot tenir difícil trobar relleus. Tu n'ets un, no? Has sigut una mica de relleu allà al Pallars, però aquí costa a vegades, no? I això doncs, fa que puguin haver-hi alternatives. Hi ha hagut alguns conceptes en el llibre que m'han cridat l'atenció, després en podem parlar, no? El de rural domesticada és una de les qüestions, en parles molt al començament i em va semblar que ens la podíem aplicar també aquí al Penedès sovint, perquè molta de la gent que es dedica a la pagesia, tot i que en molts casos si és una primera opció, sovint és una segona feina, per tant hi ha molta gent que té una altra feina i dedica part del seu temps a fer de pagès, no? Però aquest ruralisme domesticat jo penso que ens el podem aplicar. I parles molt també de globalització, d'homogeneïtzació, tot el que comporta aquest capitalisme desenfrenat, no?, que tots patim en major o menor mesura i que sovint no en som conscients, i que tu em fas una reflexió bastant interessant també en el llibre, no? Tenim molt a la boca aquesta cura del medi, aquesta lluita contra el canvi climàtic, però la veritat és que si no ens hi posem o fem apostes fermes com les que tu has explicat en el llibre, doncs és difícil que ens en sortim. Jo li comentava a la Vanessa que volia llegir, si m'ho permeteu, no sé, potser molts ja heu llegit el llibre i serà redundant, però sí m'agradaria poder fer llegir tres petits fragments que a mi especialment m'han cridat l'atenció i que em sembla que poden ser interessants, i a partir d'aquí començaríem a fer-ne una mica de reflexió. Tu dius, per exemple, que amb el temps hem anat homogeneïtzant les maneres de veure i d'interpretar el nostre entorn, tant se val si vivim en un ambient rural o urbà, no? Tots ens hem mutat cap a una mentalitat urbana, visquem on visquem, i hem adaptat per complet el nostre cervell a aquestes regles del capitalisme. Després també més endavant comentes que la llibertat no es mesura amb la possibilitat de tenir-ho tot a canvi de diners, sinó en el fet de no dependre de gairebé res que no sigui essencial per alimentar el nostre cos i la nostra ànima sense perjudicar la supervivència i la vida dels altres. Penso que és important aquesta reflexió, també m'ha agradat força. I després, ja per acabar, també hi havia un punt on te dius que proposes ruralitzar el planeta i agraritzar la vida, lluny de la intensificació. En el ruralisme a què aspiro hi ha un equilibri entre la gestió de l'entorn per poder-nos abastir i la seva protecció ecològica, una convivència, dius, aquest equilibri que no és possible sense uns valors, uns coneixements i una cultura connectada a la vida. No sé si una reflexió final del que podria ser el llibre, però com et deia són tres punts que m'ha semblat que era important o que era interessant poder-los recollir perquè a mi especialment, doncs, d'alguna manera m'han cridat l'atenció, no? A partir d'aquí, com dèiem, no sé, ruralisme domesticada. Què és el que vols explicar primer una mica? Quina és la idea?
Primer que res, que no vull deixar de disculpar-me per arribar tard, no és excusa que vingui de lluny, però tenim que anar ja a curset de natació, m'he tingut de prendre un cafè perquè m'adormia, o sigui, llavors això ha anat retrasant i hem una mica tot plegat. L'altre que sempre explico quan presento el llibre és que sí que parlo des del jo, quan escric ruralisme i parlo de moltes coses que conec, que he vist i que he viscut sobretot, no? Perquè penso que per explicar les coses les has de viure i passar-les pel cos, perquè si no al final estàs parlant de coses que no coneixes i això és important, no? Però sempre dic, perquè a més arrel d'escriure el llibre em trobo molta gent que em diu diverses coses que són molt repetitives. Una és, sembla que hagués escrit els meus pensaments, que això és positiu, no? Perquè vol dir que hi ha una manera que encara que em sembla que és com dels marges o poc centrada en el que actualment es viu, hi ha molta gent que la viu des d'aquí, no? És un sentit comú que està molt més arrelat, que la gent el sent, però que en la pràctica diària potser no el veiem tan sovint, no? I una altra cosa que em diuen molt sovint és m'has reafirmat el camí que estic fent o el que vull fer, que això també, per altra banda, em satisfà en aquest sentit, no? Perquè hi ha gent que està agafant aquest itinerari, que potser no l'està, l'itinerari vull dir de tornar-se a ruralitzar o renaturalitzar la seva vida, rebaixar una mica les revolucions, no? Que no tothom pot fer-ho tampoc, al final això és una opció des del privilegi, que això també en parlarem si tenim una estona i si en parlem de nou, no? Però llavors penso que també a partir d'ara la gent està començant a visibilitzar, no?, aquesta pràctica de tindre un hort, intentar-se alimentar de tot això, no?, o de tindre uns animals, uns pollastres, uns conills, no?, unes ovelles, qui sigui en aquest cas omnívor, no?, i que a més també visibilitza que se'ls cuide, que els mati i que es menja d'això, no? Llavors això que era una cosa totalment normal ha quedat tan arraconada que ara és com inaudit de vegades, no?, o de vegades ens crida l'atenció en positiu i en negatiu, no? Llavors per mi són accions que ens porten a l'autonomia pròpia, no?, a la llibertat que l'hem perduda, no?, perquè considerem que justament vivim en un món, no?, democràtic, que no ho és naturalment, en un món que ens ha donat, no?, la llibertat de poder en principi adquirir el que volem i per tant tindre la llibertat de decidir, però a la pràctica sabem, i més ara, que això no és així. I a més, en bona part, moltes d'aquestes dependències que en genera aquest consum compulsiu que hem tingut i que tenim i que ara potser tenim menys, també veiem que no ens porta les satisfaccions que esperàvem respecte a allò. Però estem en aquest cercle viciós, no?, que volem una cosa, quan la tenim en volem una altra. I això el més trist de tots és que ho passem als nostres fills, no?, que també com que estem en aquesta, o hem estat, perquè això s'està acabant, amb aquesta època d'abundància, no?, sembla que ho podem tindre tot a l'abast. I el no tenir-ho és sentir-nos més desgraciats, no?, és sentir-nos com incapaços de donar el què, no?, una felicitat a través de l'objecte o a través de l'estar, no?, que és on hem d'estar. Llavors, hi ha una part de tot això, al final és una filosofia de vida, no?, però el que hi ha al darrere de tot això és estar, en el fons, més connectat amb un mateix, amb el que volem, no? Ens hem deixat arrastrar, no?, per les coses que suposadament hem de tenir, hem decidit què volem fer pel que suposadament ens han dit que hem de ser, o hem decidit pel que volem, no? Que això, que és tan bàsic, també estem molt desconnectats d'això. Estem desconnectats de la nostra persona i portem una inèrcia que ens fa prendre decisions que suposadament de vegades estan en bon camí, que no vull dir que no ho estiguin mai, ni de bon tros, no? Però que moltes vegades no són les que decidiríem si ningú ens mirés, que això és important, i si no estiguéssim tan influenciats per un entorn que a dia d'avui té moltíssim pes, moltíssim, no? Perquè evidentment els mitjans de comunicació són els que regeixen la nostra vida, tot el que mirem, no?, a través de la pantalla, el que escoltem, és una forma d'inspiració en positiu i en negatiu, no? I hem de saber destriar dintre de tot aquest soroll, que és el que va realment lligat a nosaltres i el que està completament deslligat, no? Que això jo penso que si estem una miqueta atents ens en donem compte del que ens aporta bé i el que no ens aporta gens de bé. Llavors, quan, llavors imagina't, no dic ni el que volia dir és que quan escric aquest llibre, jo penso que parlo per molta gent, això és el que us vull transmetre, no? Que no és una, ni molt menys, ni entenc que ho penseu, no? Però no és una idea aïllada, en aquest cas, de jo que he proposat. No, hi ha molta gent que pensa des d'aquí, hi ha molta gent que està actuant des d'aquí. La qüestió és que el que es visibilitza, si mirem la política, no? Com actua, com treballa, o a l'àmbit empresarial, van en una direcció, en general, totalment en el sentit contrari, no? Llavors ens sembla, perquè allò és el que està legitimat, no? Són els que tenen el coneixement, no? Són els que tenen el poder, que sembla que allò és el correcte, quan en les discussions que tenim segurament en la majoria de les nostres cases o amb els nostres amics estem dient tot el contrari. Per tant, tenim una mica de raó, no?, amb les coses quan diem que no van bé i que no s'estan anant en la direcció correcta. Respecte a lo de la rural domesticada. Això també és una certesa que en un cert moment me'n dono compte, no?, quan ja era força gran, quan tenia 35 anys, no?, en aquest cas, no?, com molta de la gent d'aquí, potser, no?, hem nascut en un poble, en un lloc petit, la sort, no?, ho valores molt més tard, naturalment, això, no?, de tindre en aquest cas un pare o una padrina o que tenien la petita finca amb el seu hort, amb els seus animals, que això ho has vist tota la vida, però que no li dones importància i, de fet, tens molt poc interès respecte a tot això, tot i que tingués una persona a la vora que sí que té la intenció de transmetre-ho perquè s'ho estime molt, no? Que això sí que és una cosa important perquè aquesta estima te la traspassa, això per descomptat, no?, d'una manera o una altra, no? I, a més, el que passa també en paral·lel és que tu, tot i que visques en aquest entorn, no?, el missatge de casa, més o menys directament, no?, més o menys inconscient, és que has d'acabar marxant per estudiar fora, que és una cosa que ells no van poder fer, naturalment, no? I tot el seu esforç i el seu treball està orientat perquè tu pugues tindre aquesta oportunitat que, evidentment, aprofites, no? I te'n vas molt lluny per, en el meu cas, tornar cap a casa, no? Te'n vas lluny estudiant. En el meu cas, jo vaig tindre la sort que sí que se'm va recolzar amb el que era una de les meves vocacions, diguem. Però això, et deslligues completament d'un coneixement, no? I llavors, jo en el meu cas, quan tinc una mica més de 30 anys i apareixen gent nova que venen a viure a la meva comarca, no?, gent que aprecien el coneixement tradicional, que es fixen i volen fer or, no?, que et comencen a fer preguntes perquè se suposa que com que tu ets del país, no?, i has nascut en una casa com aquesta, tu has de saber i tenir, i de cop et dones compte que tu no ho saps, i primer no saps si és per la teva falta d'interès o aquí ha passat alguna cosa més, no? Llavors el que et dones compte és que durant dècades aquest coneixement no s'ha traspassat perquè no s'ha considerat valuós, no?, perquè durant moltíssims anys a la gent dels pobles, a la gent del món rural, els han dit que el seu coneixement no era vàlid, que no valia per res, que el que convenia era una altra cosa molt diferent, no? Era una modernitat que estava molt lluny, que estava associada a la ciutat, no? Que el coneixement acadèmic era el vàlid, que el que tu havies tingut, que era transmès de generació i generació, fruit de l'experiència de moltíssima gent abans que tu, no?, durant mil·lennis, aquest coneixement no servia absolutament per res, perquè a més, de fet, quan tu anaves a l'escola, aquest coneixement que tu t'havien començat a donar des de casa, no es veia en l'escola, que era en el lloc on suposadament hi havia l'educació i la cultura, no? I d'aquesta manera, tan civil ens van començar a allunyar de lo que eren aquests coneixements que bàsicament lo que ens donen és aquesta autonomia, no? Hi ha una frase que cito en el text que és d'un autor que és el John Berger, no?, que diu que la pagesia era en aquella època, estem parlant dels anys 60, que és quan hi ha l'èxode massiu, no?, quan tothom se l'arrenca, no?, del camp per portar-lo a la ciutat, que naturalment no vull dir que al camp no hi havia precarietat, n'hi havia molta, i en el cas la ciutat era un lloc de promeses on justament el que van aconseguir és un salari i una dignificació de la seva vida. Això és així, això no ho hem de negar, de fet. Va ser així, no? El que passa és que tot això va acompanyat d'una sèrie de menyspreus al respecte al que eren i d'on venien, no? I se'ls va repetir constantment que el poble no havien de fer res, no? Era com l'últim espai, no? I el John Berger hi ha un moment que diu que justament aquesta gent, aquesta pagesia del moment, eren l'últim reducte d'autonomia, no?, davant d'un sistema que es va imposar, que és el capitalisme, que això no és un discurs radical, és radical en el sentit que allò, no?, de que anem a l'arrel de la cosa, no? Però hem de tindre clar que el capitalisme ens ha portat en un cert moment, no?, coses que hem valorat com a positives, però ha exterminat i ha esborrat moltes altres que també tenien molt valor i que a dia d'avui i en els temps que vindran són coneixements fonamentals per la nostra supervivència, no? Perquè encara que ens sembli que no puguem tornar enrere, és que tornarem enrere, no? El tema és com ho fem, això, no? Com ho fem? Ho viurem des del sacrifici, no?, des d'una pèrdua i des de una escassetat, o ho viurem assumint que hem d'anar cap a una austeritat volguda, no?, perquè això és el que ens salvarà al final a tothom, no?, perquè al final estem, ja ho sabem, no?, ens ho repeteixen constantment, no?, estem en un planeta finit, no?, amb uns recursos finits que s'estan acabant, i això no és un dia, és un fet, i que per tant hem de començar a fer una cosa que fa molta por, i sobretot els polítics polítics i al món empresarial, que és de créixer, en sàpiga que o no, no? Però el decreixement no l'hem de viure, torno a dir, com un sacrifici, com una cosa negativa, l'hem de veure com una cosa que hem d'assumir i començar cada dia en les nostres vides a poc, de fet, no? O a poc o amb un cert ritme, de fet, no? Perquè és el que convé i el que hem de fer, no?
Suposo que quan parles d'això molta gent també et deu plantejar, bueno, però llavors hem de renunciar, no? Tu també ho deies, no? Renunciar a coses. De fet, moltes vegades acabem, si ens ho plantegéssim així, acabem renunciant a coses que si les analitzem fredament potser tampoc necessitem, potser se'ns han acabat imposant una mica com a necessàries, com potser realment no ho són. Una mica lligat també amb el que deies, hem anat veient, no?, com aquesta industrialització, aquest capitalisme que ens ha anat portant cap on estem ara, també ha fet perdre moltes altres coses. S'han perdut molts oficis artesanals, molts d'ells es transmetien, no?, amb aquesta boca a orella, no?, de l'ofici, l'aprenent, no?, el que hi havia en molts llocs. Això és una cosa que ha anat desapareixent, i per contra ara sembla que s'acabi volent recuperar també d'alguna manera, tot i que potser també enfocat cap a aquesta industrialització en la que ens trobem, no?, però amb aquestes formacions professionals que sembla que volen recuperar d'alguna manera el fet d'alguns oficis que puguin retornar i que ens permetin recuperar aquells coneixements que havien anat desapareixent. Vull dir que no només en el món del camp es pot donar aquest retorn, no?, d'alguna manera. També
sí, totalment. No? I hi ha un moment que parlo, no era el cas del Pirineu, era el cas de tots els entorns dels pobles, no?, del món rural en general, no? Però el Pirineu, si l'entenem com un espai aïllat, que ho era en el seu moment, no?, eren llocs que, encara que hi hagués poca població, que n'hi havia molta més que ara, això també està clar, però eren centralitats en ells mateixos, ja que havien de ser autònoms. Per tant, el meu poble, que és un poble molt petit, que ara té 400 habitants, no hi visc, a Rialb, jo visc en un altre poble, no visc en un poble, visc en una casa aïllada, però a Rialb hi havia tots els oficis, fins i tot hi havia una fàbrica de mantes, fins i tot hi havia el Fideuè, no? Hi havia tots els oficis en un poble petit fins als anys 60, no? Eren totalment autònoms, tot i que naturalment necessitaven algunes matèries primes que venien, en aquest cas, de Catalunya o d'alguns racons d'Espanya, no més enllà de tot això, no? I això que em sembla ara increïble, perquè no existeix, perquè el que existeix són petits reductes, no?, de coses que s'inicien, perquè torna a haver aquesta recuperació, aquesta revalorització d'aquests coneixements, d'aquesta manera de fer que passava per les mans, no?, per l'aprenentatge per les mans, no?, i per tindre un mestre, una mestra al cantó, un mestre d'oficis, parlo, no?, una mestra d'oficis, no?, que durant temps i paciència ensenyava tot un trajecte de vida amb aquella persona perquè acabés sent de nou un mestre i pogués transmetre els seus coneixements, no? Però també sabem, no?, la història de l'educació com està, no?, que ens han orientat, i és molt curiós, això, ens han orientat sempre a carreres universitàries, no pas a cicles formatius, no?, el que és l'FP, el que són els oficis, i a dia d'avui la gent que es guanya més bé la vida són la gent que té un ofici, de fet, no?, que són els que són capaços de resoldre i d'arreglar moltes coses que nosaltres som incapaços de fer, perquè també ens han pres aquest aprenentatge. És que el que hem de tindre clar és que ens han pres l'oportunitat d'aprendre. Sí que hem sigut unes generacions que hem tingut l'oportunitat de triar. Això sí que és un valor molt gran que no van tindre els meus pares en aquest cas, o no van tindre els meus padrins, no? Però el que també està clar és que no ens han donat l'oportunitat perquè no se li ha donat valor respecte a tot això. I això és important, no? Per això és reprendre, no?, o recuperar aquest orgull, que això va molt, molt lligat al que parlava a l'inici, no?, quan hi ha un èxode i, per tant, una sèrie de menyspreus respecte a la gent que era de poble, ja sabeu, no?, quins menyspreus es van rebre, no?, de tot, no?, el primer és que eren gent que era tonta, no?, que no tenien coneixement, que eren a més aviat maleducats, que eren bruts, no?, que no tenien capacitat adquisitiva, no?, i tot això és una motxilla molt grossa que es porta a sobre, no?, i que avergonyeix, no?, i que fa que et sentis petit respecte als altres, no?, respecte a qui ha triat una vida urbana, respecte a qui va marxar, perquè també el que va passar, que és molt trist, no?, és que molta de la gent que va marxar dels pobles quan van tornar als entorns rurals van començar a assenyalar el que per ells ja no era correcte, i per tant encara feia avergonyir més aquella gent i aquell coneixement quan eren els únics que s'estaven cuidant d'aquell territori. Això és la pena de tot plegat, no? I aquesta autoestima marca completament, no?, la governança d'aquests espais, no?, i com es fa la política i com ens deixem dominar, que això també és una cosa que jo, una de les coses que tinc clara, que quan parlo des d'aquí, que tinc un privilegi també respecte a vosaltres de tindre aquest espai per aquí, no?, dir-vos tot el que em passa pel cap, no?, però una de les coses que jo vull és que la gent prengui consciència d'aquests processos de dominació que encara ara vivim, no? Com quan parlaves tu ara, no? Tots aquests projectes, macroprojectes, no? Que vosaltres sou un cas claríssim, tota la zona del Penedès, de Tarragona, del Delta, no? Que són aquests territoris sacrificats, no? Per espais urbans que tenen unes necessitats i que decideixen que aquestes coses s'han d'instal·lar lluny d'allà on viuen, no? I el millor lloc on és, on no hi ha gent, naturalment. I com que a sobre ens han fet creure els rurals, que no tenim res més sinó això, que si no tenim això no tindrem llocs de treball, que el que puguem fer des d'aquí no aconseguirem absolutament res, no? Ens hem venut amb aquesta idea, ens hem agafat perfectament i ens hem deixat contaminar, no? Totalment. I per tant anem a ulls clucs respecte a això que ens demanen, no? I clar que són, clar que es produeixen moviments d'oposició, no? Però s'ha de lluitar molt fort respecte a això, perquè a més, ja ens ho expliquen molt bé, i ho dic entre cometes, no? La necessitat d'això, que al final és una necessitat sempre sobredimensionada, no? Dintre d'un marc especulatiu, on ens diuen que hem de fer molta energia, però per què? Perquè estem consumint en excés. Al darrere de tot això no hi ha una mirada de dir, sí, ens hem d'intentar ser autònoms energèticament, ho hem de fer amb energia verda, però el que hem de fer també en paral·lel claríssim és baixar els consums. No podem, tot i que està clar, estem amb això, no? 40 graus de temperatura, no? Com arrofredes tot això, però aquí és la feina en paral·lel. Aquí hi ha la feina en paral·lel que s'ha de fer als camps, s'ha de fer als boscos, s'ha de fer emparar, no? Aquesta indústria de contaminació constant, i això vol dir, sí, renunciar. Però ho hem de tindre clar, perquè ens hi va la vida, no? Volem tindre, no? Aquests estius que s'allargaran cada vegada més amb aquesta calor que és insuportable, no? Volem tindre aquest patiment respecte a l'aigua, no? Què volem, no? Ho escrivia en un article fa poc, no? Què volem, sembrar, no? Abundància o sembrar sequera, no? Pues això també passa per quina pagesia tenim, quina agricultura estem fent, o per potenciar que tinguem pagesia, no? Perquè no hi ha més pagesia, bàsicament perquè, és impossible accedir a la terra, és molt difícil, no? Gent jove que té vocació i no tan jove no poden trobar un pan de terra per treballar-la. Això és molt trist per començar, no? Llavors això ho hem de tindre present, que és un problema, no? Però a més, per quin és l'altre problema? Perquè no és un sector que es guanya la vida. Avui estem, no? O aquest cicle està fet en un, justament en un subsector dintre de l'agricultura que és el privilegiat, perquè és reconegut, està valorat i es guanya molt bé la vida. I al final en aquest món donem valor a qui es guanya molt bé la vida, a qui té diners, a la resta no. Llavors, la pagesia que intenta treballar, no?, amb més o menys encert, perquè també se'ls ha conduït a treballar d'una manera molt intensificada en el seu treball, a destruir totalment la biodiversitat de la terra, a que tinguem terres gairebé desèrtics i que, per tant, no puguin complir aquest cicle curt de l'aigua, no?, i que no puguin generar aquests microclimes perquè tenim terres totalment arrasats. I això, de nou, és perquè no s'ha fet una feina de traspassar un coneixement o de reactualitzar aquest coneixement, no tecnificant només, ni fent justament opcions que continuen alimentant aquest cercle viciós, sinó tornant de nou a decréixer, a regenerar, a entendre més els processos de la terra, no? A la vida d'aquesta terra. I això és una cosa que és factible, molt factible, i de fet s'està començant a treballar d'una manera important, però això ha d'anar recolzat per una administració que ha de prendre aquesta responsabilitat i acompanyar a canviar aquest model, no? Ajudant a la pagesia econòmicament perquè pugui desintensificar, perquè pugui reaprendre a tractar millor la terra, perquè puguem revertir aquest cicle, no? I realment capturar carboni, no? I justament anar descontaminant, per dir-ho així, traient aquesta pressió que tenim, no?, sobre la capa de la terra, que deia, avui ens portem aquest canvi climàtic tan bestial que estem vivint i que evidentment no, això és una certesa, i penso que la majoria a dia d'avui ho tenim clar, tot i que no ho passem a la pràctica, que no es revertirà, només es revertirà si comencem a treballar d'una altra manera.
Tu de fet demanes acció política, demanes acció política també de la ciutadania en aquest cas, no? Una mica aquesta valentia que estaves dient ara, de replantejar-se potser moltes coses. I sovint penso que també t'ho deuen bé dir, no? Clar, és que sortir del sistema no és fàcil, no?
Clar.
A veure, fins a quin punt deixar aquesta modernitat en la que estem, no? Que ens permet tenir moltes coses i que ens facilita moltes coses, fins a quin punt la deixem o la podem reaprofitar també per decréixer i per retornar una mica a aquesta tradició de futur, no? De passat. Aquesta tradició que tenien els avis, els besavis. Com jugar una mica, aprofitar el millor de les dues parts, no? Del que ens permet tenir aquesta tradició i del que ens aporta o ens facilita la modernitat, la industrialització, el moment en què vivim.
Clar, és com sempre difícil trobar el camí del mig, no? El que sí que és evident és que hem de fer una transició cap a aquest cicle més auster, que no vol dir menys infeliç, sinó al contrari, no? Perquè el que hem de lluitar és que aquest benestar sigui per tothom, no només per la classe privilegiada, que he de recordar-vos que no som la majoria dels que estem aquí, no? Els que seran els privilegiats d'aquí no gaire temps, no? Del que em dius hi ha dues coses que voldria transmetre. Una és intentar-vos explicar el meu camí, que és molt humil i que jo evidentment tinc moltíssimes contradiccions, però que intento fer d'una manera ferma, que no és fàcil perquè és molt difícil ser coherent, no? I més avui he baixat amb un jeep amb gasoil jo sola, vull dir, això és un despropòsit descomunal, no? Però per això jo sempre intento que jo donaré el màxim avui, perquè vull intentar transmetre el màxim, que no sigui un viatge en va, que sigui productiu en el bon sentit, no? Perquè això és un luxe el que jo he fet avui, no? Jo us explico això al meu camí perquè jo durant molt temps, no, per la feina que tenia abans, jo vaig portar molts anys a l'Escola de Pastors i molts altres projectes on l'objectiu era ajudar a canviar les coses, ajudar a emprendre el camí de moltes persones que tenien el somni i la vocació de dedicar-se a un ofici que jo em creia moltíssim, no? I vaig deixar-me la pell amb tot això perquè m'ho creia i m'ho continuo creient molt, perquè m'estimo aquest ofici, m'estimo les persones que són valentes de fer aquests canvis i de la mateixa manera i en la mateixa magnitud em sap molt greu quan la gent no ho pot aconseguir per aquests problemes que us explico estructurals. L'altra cosa és la seva capacitat, el seu compromís, que això de vegades també falla naturalment, no? Però també tingueu al cap que hi ha molta gent que no només és vocacional, sinó que és molt pencona, que tot i que no ha nascut en un entorn de pagesia, és molt capaç de fer-ho, però que se li dificulta tant que fins i tot gent que ha començat ha de plegar perquè no pot aguantar, no pot engegar una cosa des de zero, no? És un ofici tan digne i tan bo i tan necessari que paradoxalment és un luxe poder-lo fer a dia d'avui, no? Perquè no tothom té els diners per invertir, com ens deia, si parlem de la ramaderia, encara més, no? I això no pot ser, no? Llavors, jo vaig estar molt temps treballant cap a fora, picant-me de cap per canviar les coses cap a fora, i vam aconseguir moltes coses, us he de dir, no? I l'escola continua i està aconseguint i està fent el seu camí, no? Però llavors va haver un moment que em vaig donar compte que tot això que buscava fora canviar, no? Que tot això, aquesta coherència que demanava fora d'una manera tan forta, aquests enfados que tenia cap a fora, en realitat els tenia cap a jo. És a dir, no? Si volem veure canvis a fora, el primer que ens hem de canviar és nosaltres mateixos. Això és una obvietat. Com estem nosaltres respecte a tot, no? Això una, no? I per tant, comences a mirar-te cap a tu, des del bon sentit, no? I començar a arreglar-te, a regenerar-te, no? Això que per mi és una paraula que ha de ser constant per tot, no? Regenerar l'ètica, no? D'una societat, l'ètica pròpia, els valors, no? Com tu et relaciones amb la teva família, no? Regenerar aquest vincle, no? Aquest model ideal que vull a fora, el tinc a casa meva? Doncs comença a fer-lo, nena, perquè si no, no canviarem les coses, no? Aquest model ideal que vull a fora, el tinc amb la meva comunitat propera, l'estic aplicant en el meu poble, perquè és allí on jo tinc incidència de veritat. Sí que puc tindre o em puc creure que tinc incidència en problemes més globals, però és fals, això. Sí, farem una petita petja. Sí, potser aconseguirem deixant-nos moltes coses en el camí, però jo va haver un moment que vaig decidir que volia apostar més per lo propi, de fet, no? I que això també podia ser, no ho feia d'una manera conscient, això ho dic una vegada, no, t'ho he passat per que estiguin en aquest procés, perquè això és un procés de vida, no? Però que també pot ser inspirador per d'altres, no? Perquè et dones compte que si, ostres, aquesta se n'ha sortit, això ho dic pels meus veïns, no? Jo tinc 8 ovelles, res, no en tindrem més, en tindrem 10 màxim perquè és el que vull tindre, les vam tindre perquè volia regenerar la terra, justament, no? Però va passar un procés curiós, no? Que no me l'acceptaran mai al davant, però, ostres, no em donaven ni un duro de que nosaltres sí que som ovelles a casa, ni un duro, no? I va molt bé. I no només va tan bé, sinó que el meu veí, que és un noi molt jove, ara ha decidit també, perquè ell sempre li havien agradat, a casa seva tenien vaques, no? I ara ha decidit posar ovelles, perquè, ostres, si la Vanessa ha pogut, jo també puc. Llavors, això és molt poderós, de fet, el que passa és que camina pas més lent, això és evident, no? Llavors, aquesta certesa, perquè és una certesa que fent canvis en nosaltres canviarem el nostre voltant. Imagina, no?, si cadascú de nosaltres, no?, intentant buscar aquesta coherència interna, comença a caminar cap aquí, no? Això també em va portar a que, com que justament teníem ovelles, sortien corders, i aquests corders els havia de vendre, perquè no me'ls quedaré tots, no? A més, com que són animals que també estan mimats, en el sentit que són pocs i estan ben alimentats, doncs sempre bé sonen, per tant, al final tenim 14 corders que hem de col·locar, no? I llavors d'una manera natural, sense tampoc proposar-m'ho premeditadament, va sortir de començar a intercanviar aquests animals. En lloc de vendre-me'ls, que també ho faig, ostres, si tinc el meu veí que té vedella, per què no li proposo que li canvi un corder per vedella? O si tinc el que sempre li compro el pa, a l'Enric, per què no li proposo canviar-li? No? En el seu cas també té ovelles i en aquest cas li venc corderes amb vida, no? Fem l'intercanvi. Llavors jo tinc el pa de tot l'any i ell té corderes, no? O perquè no l'intercanvio el que fa ous, no? O a la Clara que fa iogurts i formatge. I així es va anar fent. I aquesta cosa també tan senzilla que s'ha fet tota la vida, el que passa és que quan explica llavors en el cap dels altres dius, ostres, és veritat, jo això també ho puc fer.
Es pot fer, no?
Claro! I llavors, ostres, et trenca una mica això perquè penses, ostres, puc fer una economia en paral·lel, que de moment és puntual, però jo us dic que ja fa 6 mesos que jo no vaig a buscar res a la carnisseria, perquè en el nostre corder i amb la vedella, i és el que mengem, no mengem porc, perquè no el tenim, perquè no el puc intercanviar de ben, no? Llavors, això és important, perquè en el cap de l'altre també és una possibilitat, de nou. De nou, és molt lent tot el camí, està clar, però són canvis significatius, jo penso, no? Això per un cantó. Per tant, el missatge és, cadascú de nosaltres, en el que fem, tenim molta força, no? D'on ens alimentem, de fet, no? A dia d'avui, encara que sembla mentida, és un esforç anar a comprar amb un pagès directament, perquè tot ho comprem al supermercat, no? El 90% de la gent ho comprem al supermercat, no? I realment anar a comprar directament pel pagès, en la majoria de casos, i sobretot en les ciutats grans, és un esforç realment fer-ho, no? Però també és una possibilitat. Ara, parèntesis important, de moment, encara ara, sembla que sigui una opció pels privilegiats, perquè evidentment la gent passa de tot i té molts problemes, no? I en el seu dia a dia potser el que importa més és la seva supervivència, pagar aquell lloguer, que preocupar-se d'aquestes coses. I aquí és on entra la política, no? Perquè això ho pot començar a caminar qui pugui tenir una mica de consciència, que no vol dir que sigui millor que l'altre, però té més consciència, per tant se n'adona i pot fer canvis, no? Però aquells que no tenen aquesta oportunitat, no? Els que sí que són conscients i no ho fan, aquests els critico, ho tinc clar, no? Però els que realment no es plantegen això per les seves circumstàncies de vida, aquí és on la política ha d'actuar, per tant, ha de trobar-se la gent aquests aliments encara que no vulguin. Per tant, el que s'ha d'afavorir, i aquesta hauria de ser la feina dels nostres governs, a banda de que es lluita perquè la pageria cobri uns preus justos per la feina que fa, és que realment ajudin a que hi hagi una distribució justa perquè puguin arribar també als supermercats aquest menjar que es fa aquí a la vora de Vilafranca i que puguem trobar, busquem o no el producte local. I això vol dir segurament, no?, tindre un canvi de xip a l'hora de que els governs inverteixen en el subministre dels aliments, cosa que ara semblaria un pecat original perquè això seria posar-nos, no?, una competència deslleial a l'empresa privada. Però hi ha moments que és que no hi ha una altra. I aquí hi estem a dia d'avui amb tot això. Llavors també tindré present aquesta posició que tenim nosaltres de privilegiats, perquè la majoria de nosaltres, tot i que torno a dir, no serem els futurs privilegiats, no? Perquè segurament en la majoria de casos som això, no? De classe més aviat modesta, no? Però sí que ho som respecte d'altres persones, no? Llavors dintre d'aquest privilegi tenim molt més marge d'actuació que d'altra gent, que torno a dir, no? Que segurament la seva prioritat és com arriba a final de mes i com arriba a pagar el lloguer perquè no el facin fora de casa, i d'aquesta gent hi ha moltíssima, de fet, i cada dia més a prop de nosaltres, i potser demà passat estarem nosaltres en aquesta situació.
En tot cas, una mica lligat amb això que deies, també cal potser recuperar coses que s'han anat perdent, com el tema de la fruita de temporada, no? El menjar, tot això ha anat desapareixent, perquè avui en dia, és el que deies, anem a la botiga que sigui, trobem de tot durant tot l'any, si no ho encarreguem a través de la plataforma que toqui, ens ho porten a casa i no sabem d'on ve res, però s'ha anat perdent una mica aquesta temporalitat, aquest cicle de vida una mica de la terra també, no? Hi havia unes temporades en què es menjaven unes certes verdures perquè eren les que hi havien, unes fruites perquè eren les que hi havien, els animals també tenen el seu cicle, per tant hi havia moments en què es podia menjar segons què perquè era quan s'havia fet la matança del porc o s'havien portat, doncs això, els xais a l'escorxador, i en aquell moment es podia menjar allò i potser en una altra època no es podia menjar. Però això torna una mica, ja sé que t'estàs fent pesat amb el tema de les renúncies, però jo penso que és important, perquè tu has dit també, potser tots ens ho hem plantejat, i és cert, vull dir, potser molts ens hem plantejat en algun moment, ostres, jo ara ho deixaria tot i m'aniria a viure tranquil. Em diràs, tranquil res, no?
No, però sí,
m'aniria a viure amb un altre ritme a no sé on, perquè ja estic cansat, però o no tens el valor de fer-ho, o no tens els coneixements, o penses que no tens potser la capacitat per fer-ho, no? S'ajunten, suposo, moltes coses. I després el preu de les coses, que també és ara lligat amb el que tu deies, no? Moltes vegades aquesta aposta per intentar aquest consum de proximitat acaba sent més car que el que ens trobem a preus rebentats, moltes vegades, de manera més fàcil, dins d'una bossa i dins un porexpan a la...
Però mira, això últim no? que dius, justament fa molt poquet s'ha fet un estudi comparant les cistelles, no? Parlem si vas a un supermercat d'una marca com un Caprabo, un Esclar, no parlo, potser d'altres marques blanques que potser és més barat el menjar i de determinats productes també, no? Doncs això era una comparació entre la cistella comprar directament amb una cooperativa de consum o directament al pagès i en aquest cas comprar al supermercat, i la diferència era, o sigui, si una, no recordo, no? Era una cistella mitjana, potser estàvem parlant de 30-40 euros, la cistella de producte local era 50 cèntims, un euro més car. El que vull dir és que ens tenim aquesta creença que és molt més car, i això no és tan així, o si és així no és exageradament perquè no ens ho puguem permetre dintre de que puguem triar aquesta opció, eh? Sempre en aquest marc, per mi és important, eh? No vull ficar que tothom el mateix existeix tampoc, no, amb això. Això per un cantó. L'altre amb el tema de el que parlaves de si el canvi, no, és més aquesta idea que tenim de la tranquil·litat. Segurament tindrem una vida també plena, en certs moments estressada, però molt més satisfactòria, això també us ho dic. L'altra cosa és si et dediques 100% a l'ofici de pagès o no, que llavors ens trobarem aquests problemes que té la pageria, que està plegant una darrere de l'altra, de fet, no? No sé, el tema de les renúncies de nou, sí, el que parlàvem del producte de temporada, això també ve donat per aquest sistema. Els supermercats no fa tantes dècades que existeixen, estem parlant de nou cap als anys 50-60 que apareixen els primers supermercats. Aquí el que ha desaparegut d'un dia per un altre, no ens hem donat, és l'opció d'anar a comprar la llet a la lleteria, d'anar als mercats a comprar el producte que portaven els pagesos, d'anar a alguns llocs que es diu el rengle, no? Els mercats d'excedent dels horts, de la gent de la pagesia, que trobaves el producte sí o sí allà on fos, i això ha desaparegut d'una volada, és puntual, tenim mercats on sí que hi ha algun productor local, si vas a França és un canvi abismal, no? Perquè són productes gairebé enterament per la pagesia local, no? Però no només trobaràs la verdura, trobaràs els formatges, trobaràs la carn en un mercat, no? I a més són mercats amb molta vida on la gent va comprar. Llavors hem deixat d'anar a comprar als mercats, però és que els mercats ja no són el que eren, ja són la majoria mercats de revenedors també, això, no? I això el que ha portat és que això, tinguem producte de tot arreu, producte fora de temporada, i a més ho haguem vist, perquè això també era una mirada del progrés que hem assolit, no? De poder menjar tot el que vulguem quan vulguem, no? I això hem vist a més perquè també ens ha anat canviant el gust, perquè no té res a veure, ja ho sabeu, els que tingueu hort o els que pugueu comprar, que no té res a veure, no? Ja ho sabem, ni des de l'enciam a la tomata, a la tabella, el que sigui, no té res a veure el que ens puguem fer a casa, fora a casa, les maduixes, per favor, no? Clar, bueno, a més, les maduixes em fan pensar, igual com la indústria del porc, no, de tota la injustícia social que hi ha aquí darrere, que això n'hem de ser conscients perquè passa a casa nostra. Vull dir, el 99% de la producció de maduixes es fa a Huelva enterament. A més, està feta per l'exportació, igual que el porcí, amb una esclavitud de les persones que treballen en les condicions laborals, o sigui, infrahumanes, de fet, i sobretot respecte a la dona. I això, ho sapiguem o no, ara vosaltres ja ho sabeu, continuem comprant la maduixa de Huelva perquè és l'opció que hi ha al supermercat, i no fem la renúncia de deixar-la de comprar i potser menjar-la la que tenim a l'hort, o potser plantejar-nos si en volem plantar amb jardineres petites al balcó de casa. Però és que estem contribuint sense que vulguem ni sense saber-ho amb moltes injustícies a escala global d'una manera molt bèstia, no? I això jo penso que en certa manera ens passa factura com a societat, no? Permetem igualment, en paral·lel, no té res a veure amb l'alimentació, no? Que es morgui tantíssima gent en el mar, no? Que ho veiem, que som conscients, però no hi ha una gran manifestació perquè això s'aturi, no? Ens han manipulat d'una manera bestial, ho sento molt si ho fem amb algú, no? Amb tot el tema d'aquest nacionalisme sense contingut, que per mi és important això, una opció nacionalista que no hi havia un contingut de quin país volia haver al darrere, sempre hi havia l'excusa que no ens deixaven des de Madrid, ens han mobilitzat en massa i amb coses essencials per la nostra vida, que són aliments, aigua, cures i abric. Aliments, aigua, cures i abric. No ens movem puntualment. Què ens passa? És que això és una cosa tan bèstia, no la puc comprendre, no? Per molt que no ho puc comprendre, no? Se'ns en va la vida, literalment, i no ens estem mobilitzant, no ens organitzem, no assistim a les crides per posar-nos sobre una cosa, no? Fixeu-vos, no, quina capacitat d'influència pot tindre, no, un missatge com aquell, que no em poso, evidentment, no critico respecte a les accions individuals, no? Creïom, no, al respecte, no, una sortida de llibertat, no? Però fixeu-vos, no, com es pot arribar a mobilitzar una població d'una manera tan bèstia per un determinat tema, no? I respecte a d'altres que són fonamentals per nosaltres, no fem això, no? És que ens ha de fer pensar com estem d'adormits, de domesticats, no? En tots els sentits.
Mm. Tu parles també molt de mirar-nos més, no? D'aturar-nos una mica, de mirar-nos, d'autoestimar-nos, i una mica lligat amb això que deies, suposo també de d'aquesta paradoxa que es dona, no? En aquest món en el que estem hiperconnectats amb tot, tenim aquí el mòbil, sí, tenim sí. El món a les mans, però al mateix temps no coneixem el veí, no parlem amb el de la botiga del costat, si és que tenim la sort que hi hagi una botiga al costat,
sí, sí.
I moltes vegades amb la gent amb la que ens creuem habitualment al carrer, amb prou feines ens diem oi, adéu, no? És aquesta paradoxa de la modernitat en la que ens trobem i que una mica ens porta aquí on deies tu, no? Aquesta individualització en un món globalitzat i hiperconnectat en el que ens trobem. No sé si realment tu has notat i enllaça una mica també amb aquest intercanvi, no? Que és una situació en la que de petits ho fem, no? Canviem cromos i canviem coses amb els amics i tu tens unes ulleres que m'agraden i jo tinc un jersei que no sé què i te'l deixo i te'l canvio i després que ens fem gran les meves coses són meves i si puc agafar el teu doncs millor i a canvi res, no? Aquesta manera diferent de veure el món, penses que és impossible en la societat, anava a dir capitalista, evidentment suposo que sí que és impossible, no? Però en aquesta societat moderna en la que ens trobem?
Lo que ha dit ell sempre sent raó, o sigui, totalment, ho diria igual exactament, no és impossible quan hi ha presa de consciència, ja està, és que és el mateix, no? De la mateixa manera si ens adonem, no? D'aquest aïllament que tenim els uns respecte als altres, és que depèn de nosaltres, no? També explico en el llibre en un moment que en el moment que jo tinc animals a casa, de cop es comença a desencadenar, no? una sèrie de relacions més properes amb els meus veïns que són pagesos per necessitat, no? Llavors, com que a dia d'avui evidentment no tenim cap vincle amb la terra, no ens necessitem per res perquè ho tenim tot i ens ho serveixen tot i això és així, és aquesta societat del benestar, no necessitem el pròxim, no? Però quan això, en aquest cas, no? Quan estàs això a la muntanya, has de moure uns animals i tot sol no ho pots fer, és quan el veí et demana ajuda per primer cop, no? Llavors allí és quan es fa el vincle fort, no? Per necessitat. Això ja és una cantó, no? És el vincle per necessitat en el bon sentit de la paraula, d'ajuda mútua, de col·laboració, com havia estat sempre abans, amb les coses bones i dolentes que tenia, perquè ja sabem que no era perfecte, tampoc naturalment, no? Hi havia moltes relacions que eren desiguals i també hi havia aquests caciquis, hi havia moltes coses que no funcionaven bé. Vull que quede clara la idea que no estic parlant que abans era perfecte, clar que no, no? Però el que vull dir és això, no? Un altre tema, el teu vincle amb la terra, el que tingues, aquesta ruralització, aquesta renaturalització, el que proporciona és uns vincles naturals, no? I una altra cosa que és fonamental, que no en parlem gaire mai, és la cultura del poble, la cultura de la festa, el retrobar-nos, no? El com tu participes amb tot això, no? Això és fonamental també, per fer teixit, no? Per reconèixer-nos els uns als altres, perquè si les coses es fiquen malament, perquè no ens fem mal. Mireu, bueno, són temes a part, no? Però també porto a terme des de fa ara un any i pico una representació teatral que el que ve a rememorar són uns actes que van passar al Pallars Sobirà, no, a la Guerra Civil, que van matar a 69 civils i es van matar per enveges. Els seus veïns els van denunciar i els van assassinar. Gent que va morir fa 87 anys, ara ja, o 86, de fet, en aquest cas, perquè va ser el 38 o 85, i mai més es va tornar a parlar d'aquesta gent, i mai més la seva família van poder tornar a parlar de tot això, i encara la majoria d'aquestos estan en fosses comuns, no? I això per mi era important explicar-ho i reconèixer i fer aquest memorial, que és el que estem fent quan fem aquestes representacions, recordar el nom d'aquestes persones, el que va passar, perquè hi ha una frase que està molt ben posada, que és que qui no sap la seva història està condemnat a repetir-la, no? I estem en un moment on les coses s'extremen, hem viscut una pandèmia i tots hem vist com podem arribar a reaccionar els uns contra els altres, no? Això ho hem fet, no? I torno a dir, no? En un moment que hi haurà escassetat, perquè això ho hem de tindre clar, no aquesta volguda, aquesta transició, sinó una escassetat, perquè hi serà, perquè ja no hi haurà combustibles, perquè faltaran molts recursos per poder generar aquesta energia que tenim a dia d'avui, perquè segurament amb aquest canvi climàtic el que està en perill és la seguretat alimentària i per tant no es podrà produir de la mateixa manera, excepte si hi ha un canvi, com parlàvem abans, com abans de regeneració de la terra, les coses es poden complicar molt i més a les ciutats, no? Per tant és important que la cultura sigui aquest eix que uneixi amb aquestes comunitats perquè tornar a restablir aquesta confiança, aquesta estima, perquè torno a dir, perquè quan les coses no estiguin bé i es posen pitjor, no ens fem mal. Per mi això és fonamental, és una cosa que em fa patir, de fet, no? I que també tinc la responsabilitat de mi mateixa, de quan visiono tot això, no veure-ho gaire negatiu, perquè també un secret és que el que nosaltres projectem encara ho reforcem, per tant intentem tindre dintre de tots els canvis que hi haurà una mirada com positiva, perquè aquesta és l'actitud que ha de sortir de nosaltres. tot i que sempre dic que mai sabem amb quina situació ens trobarem i la reacció que tindrem, però sí que hem de ser conscients de que les coses no seran fàcils a partir d'ara, això està clar, i per una gran majoria.
Ens queden pràcticament uns 15 minuts, per tant, si hi ha algú que volgués parlar amb la Vanessa, fer-li alguna pregunta, plantejar-li el que sigui, doncs que demani la paraula, el Jordi li farà arribar el micròfon i per tant doncs, podrem ampliar una mica també doncs, aquesta conversa. De fet, clar, llegint una mica el llibre, no, i sentint de parlar, potser una mica també pots tenir la tendència d'estar idealitzant, no, aquest món rural. Tu ja ho has dit, que evidentment no hi ha res que sigui perfecte, no hi ha res que sigui, evidentment, a tot arreu hi ha coses més bones i més dolentes, però potser sí que aquesta incidència en aquest positivisme, no, del que era com es vivia abans, pot frenar que hi hagi gent que digui, escolta, jo tampoc no em vull ara aquí, no diré embrutar-me les mans, però jo no sé fer de pagès, jo no sé fer, no em veig capaç ara de portar un ramat d'ovelles, o no em veig capaç d'autoabastir-me alimentàriament perquè em moriré de gana. Potser sí que puc anar al veí que em doni alguna cosa i a veure què sé fer jo, no? Però vull dir que això pot acabar tirant una mica enrere.
Però mira, jo penso que tothom trobarà el seu lloc en aquest nou món, perquè hem de tindre clar que serà un nou paradigma. Vull dir, això fiquem-nos al cap ja, vull dir, no ens estalviarem massa canvis dels que venen, no? Tothom trobarà el seu lloc, no? Llavors pots decidir una cosa, no? Triar-lo tu.
Reinventar-nos.
Anticipadament, o que te'l trien, de fet, no? Llavors, jo penso que dintre de les opcions, no només de la pagesia, sinó d'altres, hi ha molts papers que podem fer tots plegats, no? Des del que dic, no? Des de l'àmbit de les cures i acompanyar-nos com a persones, des de l'àmbit de la cultura, des de l'àmbit d'això, de saber-nos construir, no? Un habitatge, des de l'àmbit de saber-nos fer el menjar, des de qualsevol racó, no? Llavors, tothom trobarem el nostre lloc, sens dubte, estic convençuda, de fet, amb això, no? I el tema és pensar cap aquí, no? I sentir-nos com orgullosos d'anar guanyant petites parceletes d'autonomia. Això és fabulós, tu, perquè quan comences no pares, perquè ho pots fer, ho pots fer.
Però, doncs...
Bona tarda. Volia comentar una cosa. Jo tinc la percepció de que el món i la manera de viure urbana, quan dic urbana, no cal anar a Barcelona.
Sí, sí.
S'ha ficat tant dintre la vida del món rural i de la societat rural que crec que una necessitat és descontaminitzar-nos. Estem molt contaminats. Ja va començar fa bastants anys la desconnexió que hi va haver en la transmissió oral quan a les cases va entrar la televisió. Es va deixar de parlar molt sovint i doncs jo encara em meravello que tinc un cunyat que encara recorda el que li explicava son padrí del món de la terra i del que sigui, perquè doncs, a casa seva van tenir la tele ja quan la tenia tothom, diguem-ho així, no? Poso exemple, poso la culpa a la tele perquè així no prendrà mal ningú, però és un fet, sí. I ara en tenim un altre element material, que són les xarxes i aquestes pantalletes, que també ens desconnecten entre nosaltres. Llavors, la pregunta una mica, el tema seria, com descontaminem, ens descontaminem, perquè és clar, ara ja una mica urbanites ho som tots, tant si el poble, com en el nostre cas, som 120, com si són 10.000, és igual. I aleshores, clar, els hàbits i els costums i la manera de fer i d'anar reduint les necessitats, jo la meva experiència és que només l'escassetat ens farà més humans. Per l'escassetat no cal, diguéssim, que la provoquem, ja globalment ja hi és l'escassetat. El que passa que doncs, clar, encara de moment, doncs bueno, sigui perquè tens una pensió, perquè tens més o menys una feina, o perquè els pares van afluixant, ja no parlo dels casos extrems de la gent que ha de viure a casa dels pares i els avis, no?
penso molt com tu. No, el que em fa pensar només una cosa, que em fa pensar quan diem que l'escassetat ja la vivim, pensem que vivim a costa de les costelles dels països del sud, que això és horrible, no? Perquè ells no tenen ni la pensió, en molts casos, eh? Vull dir que això, bueno, ja penso que ets conscient perquè et veig una persona hiperconscient de fet amb això. Jo penso que els pobles tenim avantatge a nosaltres. El tema és que també, no sé si es veurà més o menys ràpidament, la gent s'haurà de moure pels temes climàtics, aquí a Catalunya, eh? No estem parlant de la gent que vindrà d'altres països també, eh? Per, com a migrants climàtics, aquí també passarà això. Llavors hi haurà un primer moviment per clima, segur, que ja està ben, en certa manera, de moment de nou dels privilegiats, i també hi haurà un moviment quan, si justament les ciutats no prenen o no guanyen autonomia en el subministre, la gent també s'haurà d'anar a buscar la vida fora. Això també passarà no sé en quant de temps, si serà més curt, això vindrà, no sé si ho veurem. Jo penso que jo sí que ho arribaré a veure, els meus fills segur que ho veuran, això, no? Llavors, els pobles ara mateix tenim avantatge perquè tenim més o menys terra. L'altra cosa és si ens l'hem venuda, si l'hem llogat, si podem accedir a això, però de vegades sí que és difícil, però més o menys tothom un hort se'l pot arribar a buscar. Vale? No sé si algú té un problema respecte a això, però més o menys encara estem amb això, no? Llavors, la manera és, primer, això, ser conscients de les idees que tenim, no? Són pròpies o són aquestes imposades que tenim, realment? Jo penso això perquè ho he rumiat, perquè tinc la informació, o perquè m'ho diu la televisió, de nou, o perquè m'ho diu, no? Llavors, això una, no? Què ens diem, com ens diem i què és el que estem dient nosaltres? Què és el que estem reproduint? Perquè, com tu has dit molt bé, evidentment, la televisió és un dels causants principals, vull dir, això està claríssim, no? Llavors tindre aquesta visió clara és difícil, no? L'altre és guanyar aquesta autonomia, aquestes petites coses, no? Perquè en general no dic que tothom li hagi d'agradar fer l'hort, clar que no, ni molt menys, no? Però qui el fa i qui li agrada és preciós. És veritat, quan parles d'això, no? D'aquesta idealització que algú pot veure en el llibre, jo quan parlo de la meva vivència és plenament així, jo ho visc així, 100%, no és un engany, per això puc dir, no?, que jo ho dic des d'aquesta convicció, perquè jo ho visc d'aquesta manera, tot i que sóc una privilegiada, de nou, no? Si m'estigués dedicant i tingués 300 o 500 ovelles com els meus veïns, no?, i que a més han passat moments complicats, us explicaria d'altres coses, que també us les puc explicar de com les viu aquesta gent, no? Però la meva opció de vida, el que jo puc a dia d'avui portar a terme, com he triat guanyar-me la vida per un cantó i tindre això, m'aporta això que us explico 100%, 100%. No? Uh-huh. Llavors el tema és anar agafant una miqueta aquesta autonomia en les coses que trobarem aquesta satisfacció. Cadascú sap el seu camí en el fons, tot i que estem tan emmaranyats que de vegades costa veure'l, no? Però bueno, ens hem de començar a treure peles de sobre, això està claríssim.
Uh-huh. En tot cas, aquestes explotacions que deies, per exemple, ja són grans explotacions, vull dir que sí que sí que hi ha gent que viu d'alguna manera
del
camp, però ja és... Tu em parles, no?, d'una certa industrialització també de la ramaderia, de la pagesia, de grans explotacions que acaben reproduint d'alguna manera tots aquests mals que acaben perjudicant també el...
Sí, sí, sí. Clar, per guanyar-te la vida t'has de fer gran.
I llavors acaba sent un peix que es mossega.
I a més costa molt de nou també per ells de créixer, per això ha de ser de nou i tornem a ficar la política al mig perquè hauria de tindre aquesta visió, la visió de... tindré menys ben portat, més ben cobrat. Això és el que s'ha de fer. No? I portar-ho bé vol dir no només els animals, no?, la teva feina, sinó la terra que gestiones. No? I per fer aquest camí a la inversa, aquest camí invers, ha d'estar l'administració ajudant en aquest moment de decreixement, no? Perquè puguis estar recolzat financerament per no caure més i guanyar aquesta autonomia acompanyat, perquè... clar, cap als anys 50 passa un procés que es diu la gran acceleració, no? Que de fet és la gran acceleració en el moment que comencem a utilitzar els combustibles fòssils d'una manera massiva, no? I això porta en l'agricultura un procés que és la revolució verda, no? Llavors es comença a acompanyar la gent al camp amb una sèrie de tècnics que el que els diuen és que per treure més producció han de començar a ficar químics a la terra, que això el que ha portat és el contrari, vale? Llavors, aquest aprenentatge ja fa moltes generacions que està sobre. Llavors, reaprendre des d'un altre lloc costa molt perquè aquest coneixement s'ha perdut en bona part. I la gent que estan justament posant sobre la taula i a la pràctica una altra manera de treballar, per exemple, hi ha un cas paradigmàtic que és Verkamp, que el teniu aquí a Tarragona, 300 hectàrees, que justament és una horta que estan treballant des de la regeneració, 300 hectàrees. Vale? En aquest cas, el que estan fent és aplicar aquesta altra agricultura, no? I ho teniu aquí a la vora mateix. I a més, són gent que no es plantejaran mai tornar al camí invers, perquè estan tenint molts menys costos i més producció i a més un benefici per la terra, pel sol i per la biodiversitat. No? El tema és reprendre aquest coneixement, tornar-lo a adquirir, traspassar-lo, i això hauria de fer de nou la política amb els seus tècnics en massa que acompanyen, però també de nou el problema és que el que s'està ensenyant a les universitats, tant no. amb agrònoms, a agrònoms com en veterinària, és no tot el contrari camí. Del que estem dient. De fet, agrònoms no té una assignatura obligatòria d'agricultura ecològica a dia d'avui, i en veterinària és un opcional, no? Si parlem d'homeopatia. Estem així. No? Per tant, el que ens transmeten la formació acadèmica, la bona, la universitària, no té res a veure amb el que se necessita.
La medicina, per exemple, va pel mateix camí, vull dir, tot és químic, tot és una mica... No hi ha aquesta mirada tampoc cap dins, per dir, escolta, a vegades si et trobes malament és perquè realment no es tracta que et donin no sé quin producte, sinó que et miris per què
trobes malament. Exacte, és aquest coneixement més sistèmic, que naturalment no podem dir, i ja sé que tu tampoc no ho dius en aquest sentit, que la medicina ha millorat moltíssim i que ha salvat moltes vides, però la pregunta que ens hem de fer de nou, igual que en el coneixement acadèmic, en les universitats, és qui està marcant aquests programes pedagògics, no? Aquests programes pedagògics el que condueixen és amb uns professionals que acabaran fent dependents, no?, als productors d'una sèrie de químics que han de comprar fora. No els fan autònoms, els fan dependents. El mateix, evidentment, amb la ramaderia, el mateix, en aquest cas, amb la medicina, quan som el país d'Europa que té els pacients més medicalitzats, o sigui, prenem pastilles per tot gairebé, no? Això també ens hem d'adonar, perquè aquí també hi ha una altra cosa, no?, que és aquesta pèrdua de coneixement tradicional a través de l'autocura amb les plantes medicinals, que òbviament les plantes medicinals no ens ho curaran tot, però sí que podem fer moltíssima feina d'aquests petits, no?, ibuprofens que ens prenem d'una manera més o menys normal i recurrent, no?, d'aquestes petites dolències que tenim i d'altres més importants, naturalment, no? Per, com diu ell, aquesta presa de consciència de com tots aquests mals de fora ens afecten a la nostra salut, no? Com estem nosaltres respecte al món i la nostra satisfacció que ens generen aquestes malalties, no? Per tant, el capdalt és sanar-nos a nosaltres mateixos, estar bé, estar en pau, no?, amb nosaltres mateixos i amb el que decidim, no? I a més, tota la resta que pugui acompanyar.
El que passa que avui dia, en què tot és un negoci, acaba sent una mica complicat, no?
Sí.
Sortir una mica, tornem al començament, sortir d'aquest cercle, no? Sortir una mica d'aquest camí en què tot ha de tenir un rendiment econòmic, tot ha de ser en benefici d'alguna cosa, i aquest benefici només el veiem els que tenen compte corrent sanejat, pues evidentment, no? Vull dir, només es veu en aquest sentit.
Però fixeu-vos quina perversió, no? Que a dia d'avui és que sempre ens acabarem prenent la pastilla en la majoria dels casos perquè sabem segur que ens curarà, no? No tenim la paciència del procés de la malaltia, si és una cosa petita que es cura per ella mateixa, que al final ens acaba enfortint, no? O dependre aquella aigua de timonets que ens pot ajudar, no?, quan tenim el mal de gola o el que sigui, no? Confiem sempre, sempre, sempre en això, no? Un cas que torno a dir que no vull prendre una posició, no? Però vull dir, tot el que ens ha passat en aquest 2020 amb la pandèmia, no? Aquesta, naturalment, no teníem gaires més opcions, no? De nou no torno a posar en entredit les decisions individuals, no? Però hem de pensar que una bona part ens han conduït amb alguna cosa que també està portant uns beneficis que no són positius, de fet, no? Llavors, bueno, és difícil de vegades prendre la decisió correcta, no? Però sí que tinguem clar que al darrere hi ha aquests processos, no? Aquesta desvalorització de coneixements, no? De la terra, dels aliments, del que això, no? Com sempre explico això a canalleta petita, no? Quan els explico que les ovelles i les vaques, quan van al prat, hi ha moments que quan es troben malament es trien l'herba que es menjaran, no? Perquè tenen, si és un prat, que hi ha biodiversitat naturalment, tenen la seva farmaciola allà a disposició i l'animal per instint pren el que li convé, no? Llavors això és una cosa que està allí, no? I que això que ens han fet donar-li l'esquena d'una manera molt violenta, de fet.
Vanessa, ho hauríem de deixar aquí, sí. Ens ha passat l'estona, jo penso que han sigut tot un seguit de reflexions prou interessants, una manera, com tu deies, doncs, aquesta lluita per una vida millor, una vida diferent, una manera d'encarar el futur, encara el futur que ens arribarà, que ens vindrà, una mica coincideixo amb tu en que moltes vegades no tindrem gaires opcions més i que potser ens portaran a haver de fer aquest canvi de paradigma i de mentalitat. I ho anirem veient. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Merci,
moltes gràcies també a tots els que heu estat amb nosaltres i recordeu que la setmana vinent no serà en dimecres, serà en dijous, en aquest cas no serà en un celler, serà a la Terrassa del Vinzeu i ara la quarta i darrera tertúlia d'aquest cicle del 2023. Moltes gràcies i molt bona nit.
Merci.
Moltes gràcies.
Bueno. Ah, pues el pobre que se ha movido.